Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ja hi ha data per a la reobertura del consultori del Poblenou. Si no hi ha cap contratemps més, l'equipament tornarà a engegar el 3 de maig. Després que divendres es confirmés que la represa del servei era imminent, avui s'ha confirmat la bona notícia. Bé, bona notícia a mitges, si més no per als veïns del barri, i és que, malgrat les seves reclamacions, el consultori no comptarà amb un metge que visiti els pacients de moment. Només disposarà de personal d'infermeria i d'administració per atendre els malalts crònics i amb limitacions de mobilitat. De la mateixa manera, el consultori del Poblenou no obrirà tots els dies, sinó que rebrà pacients els dilluns, els dimecres i els divendres de 8 del matí a 1 del migdia. Això implica que l'atenció aguda i espontània, les urgències, per entendre'ns, es mantindrà al Cap la Serra, a Torre Romeu. El consultori del Poblenou va tancar amb l'estat d'alarma perquè les instal·lacions incomplien les mesures de seguretat mínimes per evitar contagis de Covid-19.
Notícies migdia.
Més temes per aquest dimarts 13 d'abril. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
El Parc Taulí, líder en el tractament del càncer d'ovari.
La unitat funcional de càncer d'ovari de l'Hospital, centre de referència al Vallès Occidental i al Bages, ha realitzat 34 cirurgies neoplàstiques durant el 2020. En una entrevista al programa Al Matí, la doctora Laia Ribot, ginecòloga del servei, ha explicat com ha canviat l'atenció als pacients durant la pandèmia.
Durant la pandèmia va canviar el tractament del càncer d'ovari, crec que a tots els centres per igual, i de fet van tenir més protagonisme el que és el tractament oncològic, i després ens hem anat operant, que de fet encara estem operant pacients, no, de, que havien començat el tractament per quimioteràpia. De fet, és que el tractament del càncer d'ovari es basa bàsicament en quimioteràpia i cirurgia, i l'ordre és el que pot anar canviant.
El càncer d'ovari és la primera causa de mort per càncer ginecològic. Es calcula que 8 de cada 10 casos es detecten en un estadi molt avançat de la malaltia.
I des d'avui els musulmans de Sabadell celebraran el Ramadà fins al 12 de maig.
És el quart pilar de l'islam i l'han de fer totes les persones adultes i que estiguin sanes. La mediadora de l'Ajuntament, Rabab Riyahi, ha explicat que es commemora en una entrevista al programa Al Matí.
Per què és sagrat? Perquè és el mes on es va revelar el Corà Mahoma. ¿Vale? Va ser revelat al mes de Ramadà. De fet, el Ramadà és la celebració d'aquesta revelació. Per això se li dona molt importància a les recitacions de l'Alcorà en aquest mes. I què més? I el concepte Ramadà, el que vol dir és cremar guardent. Què vol dir això? És el mes on es cremen, es perdonen els pecats.
Aquest any el Ramadà tornarà a estar molt marcat per la pandèmia. Els centres de culte tindran limitats els aforaments, no es podran fer des de dejunis públics i l'última oració haurà de ser a casa, ja que es fa més enllà de les 10 de la nit.
Esports, es confirma la baixa de Pierre Cornut entre 3 i 4 setmanes.
És el termini que va avançar ahir Ràdio Sabadell. El francès pateix un trencament als isquiotibials de la cama esquerra. Ampliem la informació a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Previsió del temps, Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui el cel estarà serè o poc ennuvolat, malgrat que hi haurà núvols baixos al litoral i al prelitoral central, que localment el deixaran mig ennuvolat en aquests sectors. Per altra banda, creixeran nuvolades a zones de muntanya, sobretot a l'interior del quadrant nord-est. En aquest sector és possible algun ruixat feble i aïllat al llarg de la tarda, tot plegat amb una màxima que voltarà entre 12 i 17 graus al Pirineu i entre 15 i 20 graus a la resta del territori. Per la seva banda, demà arribarà una massa d'aire inestable que deixarà el cel molt ennuvolat o cobert en general, sobretot al terç sud. A més, al Pirineu i al Prepirineu creixeran nuvolades a partir de migdia. S'espera, doncs, precipitació a la meitat sud del país, feble i dispersa. A partir de la tarda s'esperen ruixats febles o localment moderats al Pirineu i al Prepirineu, on no es descarta que localment vagin acompanyats de tempesta. La temperatura baixarà entre 2 i 4 graus en general i fins i tot més al tersud. Les màximes voltaran entre 12 i 18 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix és circulació fluida al llarg de tota la xarxa viària catalana. El Servei Català de Trànsit no informa de cap incidència a les carreteres catalanes a aquesta hora. I comprovem si aquesta tranquil·litat també també es dona al transport públic. Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El consultori del Poblenou tornarà a atendre pacients a partir del 3 de maig. La gerent de la Regió Metropolitana Nord, Anna Aran, n'ha informat avui a representants municipals. Una confirmació que arriba després que divendres fos la consellera Alba Vergés qui avancés que l'equipament reprendria l'activitat. No obstant això, l'anunci arriba amb un inconvenient. El consultori reprendrà l'activitat sense un metge, malgrat que aquesta era una de les grans reclamacions dels veïns del Poblenou. Pere, l'equipament reobrirà després de més d'un any tancat.
Victòria mitges per als veïns del Poblenou. D'aquí a 15 dies podran tornar a visitar-se al consultori del barri, tot i que amb algunes limitacions. L'equipament només obrirà els dilluns, els dimecres i els divendres entre les 8 del matí i la 1 del migdia. A més, no hi haurà metge i les visites les faran el personal d'infermeria i l'administratiu, que bàsicament es dedicaran al seguiment de pacients crònics i amb limitacions de mobilitat. Això vol dir que els pacients aguts i les urgències es mantindran derivades al CAP la Serra, Torre Romeu, com fins ara. Per tant, no es donarà compliment amb una de les grans demandes dels veïns del Poblenou que reclamaven disposar d'un metge per no haver-se de desplaçar fins al barri del costat. Això, però, finalment no passarà, almenys mentre l'evolució de la Covid-19 no millori. El tancament del consultori del Poblenou ha estat motiu de disputa política, en especial entre el PSC i Esquerra, el grup que divendres avançava el compromís del Departament de Salut en un comunicat. El ple municipal s'ha posicionat fins a 4 vegades a favor de la represa de l'activitat a l'equipament.
Precisament des de l'Ajuntament, l'alcaldessa Marta Ferrés ha fet una valoració parcialment positiva sobre l'anunci. Afirma que és un primer gest i espera que en els pròxims mesos el consultori torni a funcionar amb completa normalitat.
Tot i així, entenem que és un gest i creiem doncs, que ara el que hem de continuar fent és seguint en la línia i, per tant, que esperem doncs, que en les properes setmanes, quan la situació de la pandèmia, que al final recordem que se'ns ha dit doncs, que això està tancat, que estava tancat al CAP per culpa de la Covid, doncs, que quan això es comença a reconduir, doncs, que es recuperi l'absoluta normalitat al consultori de Poblenou.
L'equipament es troba tancat, com dèiem, des de l'inici de la crisi sanitària, ja que no es podien complir amb les condicions mínimes de seguretat per evitar contagis de la Covid-19. Per avançar la reobertura, el govern municipal va oferir les instal·lacions del centre cívic del barri per tal de poder reprendre l'activitat amb garanties. I mentre avui hem conegut aquest anunci, la pandèmia continua expandint-se a Sabadell. Així ho denoten les últimes dades actualitzades del Departament de Salut, que situen el risc de rebrot en els 434 punts, 78 més que ahir. També creix la velocitat de contagi que passa de l'1,11 a l'1,37. En canvi, la incidència acumulada 14 dies retrocedeix dels 327 casos als 314 per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 56 positius més, que eleva la xifra total des de l'inici de la crisi sanitària als 17.375. Alhora s'han notificat 2 morts més respecte d'ahir i el volum global és de 538. També avança la vacunació a dia d'avui. Hi ha 38.186 sabadellencs amb la primera dosi de la vacuna i 12.844 ja han completat el procés d'immunització. I mentrestant, avui també hem conegut que el cribatge a la comunitat universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona arribarà aquest mateix dijous al campus de Sabadell. El punt de cribatge estarà obert de 9 del matí a 3 de la tarda i l'alumnat i el personal es podran fer tant una PCR com un test serològic. Canviem de qüestió, però no deixem l'àmbit sanitari perquè la unitat funcional de càncer d'ovari del Taulí ha operat 34 pacients afectades per aquesta patologia durant el 2020. Una xifra destacada tenint en compte la baixa incidència de la malaltia i les limitacions quirúrgiques derivades de la pandèmia. De fet, des de l'Hospital de Sabadell veuen les dades com una consolidació de la unitat com a centre de referència del càncer d'ovari al Vallès Occidental i al Bages, títol aconseguit el 2019.
Un dels objectius de la unitat funcional del càncer d'ovari és treballar de forma coordinada des des de diferents especialitats per aconseguir el tractament idoni per superar amb èxit cada cas. I és que la patologia és el càncer ginecològic amb una mortalitat més alta, del 56% en un termini de 5 anys. La ginecòloga Laia Ribot ha apuntat el perquè d'aquest índex en declaracions al programa Al Matí.
La majoria de pacients les diagnostiquem en estadis avançats. Això influeix clarament en la seva supervivència. I no és un problema que el pacient no consulti, que, bueno, que segurament durant la pandèmia sí que ha passat, no? Però és un problema com el que deia la Iolanda, que al principi són símptomes molt inespecífics i no és fins que la malaltia està avançada que no dona més la cara, però inclús així, mals de panxa, sensació de no, de no digerir bé, de plenitud, que això... Fins que no penses en que pugui ser un càncer d'ovari, doncs passa la pacient per diversos especialistes.
Malgrat la pandèmia, la unitat no ha deixat de tractar cap pacient diagnosticada per càncer d'ovari. No obstant això, els tractaments s'han adequat al context, prioritzant la quimioteràpia i deixant la cirurgia per una segona fase. En tot cas, des de la unitat donen a les pacients d'escollir entre les opcions disponibles, com ha explicat Ribot i l'oncòloga Yolanda García.
No, abans el metge era com el pare i es feia el que deia el metge, i ara és important doncs, donar-li tota la informació al pacient i que també ell i la seva família s'impliqui en el maneig del seu procés.
La decisió compartida. No? Sí. Nosaltres aconsellem i, no? I diem la nostra opinió en funció de l'evidència científica que tenim, però evidentment donem pros i donem contres de cada tractament i cadascú ha de decidir amb tota la informació. I això sí que és una part que nosaltres podem ajudar, però que ha d'intentar fer evidentment pacient i família.
Des de la Unitat Funcional del Càncer d'Ovari confien que arran de les investigacions en marxa el tractament de la patologia i el pronòstic millorin amb els anys.
Però què en sabem del càncer d'ovari? En primer lloc, que acostuma a afectar pacients d'entre 50 i 75 anys.
I que cursa símptomes com trastorns digestius, sensació de tenir la panxa inflada i no pair bé el menjar, molèsties urinàries, cansament i pèrdua de gana. Símptomes que es poden relacionar amb moltes altres patologies.
És per això que és un dels càncers ginecològics amb menys supervivència als 5 anys, un 44%.
Un 80% dels casos es detecten quan els símptomes són molt evidents i la malaltia està molt avançada.
Per contra, és un dels càncers ginecològics menys prevalents.
A l'estat encapçala la llista el càncer d'endometri amb una prevalença del 6,7% de la població. En el d'ovari és del 4,7%, similar al del cèrvix, que és del 4,5%.
En el seu conjunt, al taulí s'atenen anualment uns 100 nous casos de càncers ginecològics cada any. La natalitat ha baixat durant el 2020, malgrat que es preveia un baby boom com a reacció al confinament derivat de la pandèmia. Segons dades del taulí, a la ciutat han nascut 2.023 infants en l'últim any, pràcticament 200 menys que el 2019. El director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Esteve, atribueix aquest descens en part als efectes econòmics de la pandèmia i a la interrupció de tractaments de fertilitat. Però aquestes no en són les úniques causes.
Un dels factors decisius és el fet que fa 30 anys van néixer menys nens, per tant, ara hi ha menys persones en edat reproductiva. Això cal sumar-hi la precarietat laboral que pateixen i que retarda la decisió de tenir fills. Un retard que acaba suposant tenir un fill en lloc de dos o tres, com molts ciutadans desitgen, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Esteve assegura que la situació suposa una frustració entre les persones que voldrien tenir fills i es veuen impedits pel context. A més, hi haurà conseqüències demogràfiques, com ha apuntat el Cafè de la Ràdio.
Cada vegada seguirà pesant més la població més gran, tots els recursos aniran allà i, per exemple, això tindrà efectes immediats en què es buidaran les escoles, perquè una caiguda del 18 o del 19%, això vol dir que d'aquí 3 anys, quan comencin el P3, doncs hi haurà un 18% de persones menys, no? Llavors això és una baixada important.
Per Esteve, una de les mesures necessàries per augmentar la natalitat és posar facilitats econòmiques als joves, com passa en països com Suècia.
Per mi, una política estructural que funcionaria seria promoure l'emancipació dels joves, és a dir, que els joves percebin que tenen una certa seguretat econòmica, una capacitat d'independència molt més d'hora del que ho fan, que no depenguin tant de les seves famílies, perquè lògicament no totes les famílies tenen els mateixos mitjans, i que puguin emancipar-se molt jove, que és el que passa a Suècia.
Esteve lamenta que les dades actuals suposen un fracàs social perquè demostra una inestabilitat econòmica i una falta d'ajudes.
Escolta'ns també a través d'internet. en directe radiosabadell.fm.
Continuem endavant quan són 3:15. Avui ha començat el Ramadà per a la comunitat musulmana de Sabadell, que tornarà a estar marcat per la pandèmia del coronavirus aquest any. El toc de queda impedirà que es pugui celebrar de forma comunitària l'última oració del dia, ja que es fa a partir de les 10 de la nit. Ara bé, és una situació més bona que la que van viure els musulmans l'any passat, quan el Ramadà els va coincidir amb el confinament domiciliari.
De totes maneres, la comunitat musulmana, tot i que van demanar al Procicat allargar el toc de queda, accepta que es mantinguin les restriccions amb la situació actual de la pandèmia. Ho ha expressat Rabab Riyahi, mediadora de l'Ajuntament i vinculada a l'oratori de Can Rull, al programa Al Matí.
Relaxar restriccions o restringir-les encara més, els experts s'han de basar-se en dades epidemiològiques. Entenc que és això. Aquest any sí que hi ha més relaxació, es poden fer més coses. De fet, sempre es pot celebrar el Ramadà, ¿vale? Que no es pugui fer en comunitat, es pot celebrar de la mateixa manera. Si no es poden fer l'oració comunitària, es pot fer l'oració a casa. De fet, jo encara, sense la pandèmia, jo no anava a la mesquita a resar, simplement perquè no m'anava bé o prefereixo fer-la de forma més solitària.
El Ramadà commemora la revelació del Corà a Mahoma, per això es dona tanta importància a la lectura del llibre sagrat. També és el mes durant el qual es perdonen els pecats. Tot i això, un dels elements que més crida l'atenció són els dejunis que han de fer els musulmans adults i sants durant el dia. En aquest sentit, Riyahi assegura que és molt diferent celebrar-ho a l'hivern o a l'estiu.
Sí, hi ha molta diferència entre el Ramadà a l'hivern, que a les 4:30 de la tarda, 5 del dia és vespre i ja és nit, que a l'estiu que ens hem de, hem aguantat fins a 9:45, quasi bé. O sigui, però bueno, és aquest sacrifici.
A Sabadell hi ha 5 oratoris musulmans, uns centres de culte que hauran de complir les restriccions d'aforament vigents i totes les mesures de seguretat. Sobre la celebració de desdejunis públics, els anomenats iftars, no se'n podran celebrar de forma col·lectiva. Aquest any el Ramadà s'allargarà des d'avui i fins al 12 de maig.
Notícies migdia.
Neix l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità per reivindicar les necessitats del municipalisme de la segona corona metropolitana. Aquest matí, 9 ciutats han signat la declaració de Martorell, amb la qual es dona el tret de sortida de l'associació, que estarà formada pels municipis Sabadell, Terrassa, Rubí, Granollers, Mollet, Mataró, Martorell, Vilafranca del Penedès i també Vilanova i la Geltrú. La mobilitat, la qualitat de l'aire o la indústria són alguns dels reptes que els alcaldes i alcaldesses han posat sobre la taula.
Segons han detallat els líders municipals, l'alcaldessa de Sabadell i l'alcalde de Granollers han tingut un paper destacat en el naixement d'aquesta associació. I és que el país s'ha dissenyat en moltes ocasions amb massa centralisme sense tenir en compte les necessitats de l'entorn metropolità. Cada vall ha destacat algun dels reptes que consideren que s'han d'entomar des de la segona corona. En el cas de Marta Ferrés, apunten la necessitat de fer front al canvi climàtic.
No hi ha fronteres, per exemple, a l'aire. No hi ha cap d'aquests municipis que quan estiguem parlant, per exemple, de qualitat de l'aire, puguem posar una barrera i dir doncs, que entre Terrassa i Sabadell doncs, la contaminació no passa. És obvi doncs, que això no existeix. Per tant, aquí hem de poder donar una resposta, si realment ens ho creiem, de forma col·lectiva, de forma coordinada i de forma justa entre tots. Per tant, aquella idea no, de, que de vegades hem sentit del peatge a l'entrada de Barcelona, dir, home, i què passa els que surtin de Barcelona i vinguin als nostres polígons? No contaminaran?
També s'ha esmentat que els municipis puguin incidir en les inversions en matèria de mobilitat, com la B40 a Terrassa, la necessitat de reforçar la indústria i també els serveis dels municipis. Ferrés també ha volgut destacar l'abast demogràfic d'aquest pacte, que representa prop d'un milió de persones. Tots els alcaldes han destacat que es tracta d'un moment històric perquè mai s'havia arribat a una entesa entre tants municipis de l'arc metropolità. La posada en marxa de l'associació es farà abans de l'estiu i es convida a participar-hi a tots els municipis de més de 25.000 habitants.
I l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell defensa l'advocada del cas del judici per la violació de Can Feu. Es tracta d'un membre de la corporació de qui recorden que ha estat designada d'ofici i que en nom del dret de defensa està exercint amb llibertat i independència la seva tasca.
L'ICA Sabadell rebutja les acusacions de revictimització i destaca que el testimoni de la víctima és la principal prova de càrrec a confrontar i d'aquí que s'apliqui el principi de contradicció. Els límits de l'interrogatori correspon establir-los al tribunal i en canvi, troba intolerables els judicis d'opinió paral·lels que s'han establert a les xarxes o als mitjans sense el coneixement dels processos o el respecte a les garanties. El Col·legi Sabadellenc expressa el seu suport a la lletrada i en defensa el lliure exercici en aquest i en tots els procediments judicials.
I encara en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona ha obert l'executòria per decidir sobre l'ingrés a presó de l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustós, i de l'exintendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Acusació Popular en el cas, demanarà el compliment íntegre de les penes perquè creu que cal tolerància zero en la lluita contra la corrupció. També demana a l'Ajuntament de la ciutat que s'assumi a la petició. Les mans dels sardanistes sabadellencs tornen a mirar el cel. Els diferents practicants d'aquest ball popular ja han tornat als assajos, alguns abans de la Setmana Santa, altres, com la Colla Sabadell, el dijous passat. N'ha parlat avui el seu president Manuel Muñoz al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres ens deixem a la nostra entitat, quan és la nostra federació, la Cultura. Tenim el local allà, però no l'utilitzem. Ho fem al pati, portem les mascaretes, posem allà també el gel. Cada vegada que fem una ballada, doncs, es netegem les mans. I després, una manera d'assajar que tenim nosaltres, que ens ajuntem molt i fem xarxes i coses d'aquestes, que estem molt a prop de l'altre, doncs això ho hem eliminat.
I com que alguns dansaires són de fora de la comarca, estan tramitant documentació acreditativa per venir a assajar amb la categoria d'esport amateur.
També han hagut d'adaptar l'horari per les restriccions. S'estan preparant pel concurs de Sabadell, previst pel mes de maig, el dia 9, a l'Escola Nostra Llar. Per a Núria Ferrer, presidenta del grup sardanista Mirant al Cel, que hi hagi un objectiu competitiu ajuda.
Que és bàsic perquè, a veure, no oblidem que nosaltres som colles de competició, colles sardanistes de competició. Per tant, el dansaire que ha de fer un esforç important i corre un cert risc mínim per venir a assajar, doncs vol tenir un objectiu o vol veure una finalitat, no? I la finalitat sempre, en el cas nostre, són els concursos. Per tant, evidentment ajuda moltíssim el fet que hi pugui haver un campionat.
També han tornat les audicions de sardanes que s'estan fent a l'Escola Nostra Llar i les 200 cadires s'omplen cada vegada. El president de Sabadell Sardanista, Francesc Manaut, creu que per tornar a ballar les audicions cal que ho digui el Procicat.
És un tema del Procicat, d'autoritzacions, perquè, a veure, jo crec perfectament que mantenint les distàncies, mantenint mascareta per donar-te les mans, si neteja les mans abans i neteja les mans després, tampoc hauria de passar res. Si prenen una sèrie de precaucions, es podria ballar perfectament.
Manaut matisa, però, que l'última paraula la tenen els ajuntaments. Les següents cites perquè sonin sardanes seran el 18 i el 25 d'abril i el 9 de maig, a l'Aplec de la Salut.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que de mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé. Estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les dues. El risc de morir per Covid cau un 98% a les residències després de rebre dues dosis de Pfizer. Aquest és el resultat d'un estudi elaborat a Residències i Personal Sanitari de Catalunya, que signa com a principal autora la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas. Els resultats mostren com la vacunació amb dues dosis redueix entre un 88 i un 95% el risc de contagi. Aquesta protecció és del 95% entre els treballadors sanitaris, del 92% entre el personal de residències i del 88% entre els residents. I les primeres dosis de Janssen que arribaran demà dimecres aniran destinades a persones d'entre 70 i 79 anys.
Així ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Aquestes dosis se sumaran a les de Moderna i Pfizer, que es donen al mateix grup d'edat. La titular de Sanitat ha actualitzat les xifres de persones vacunades, que s'enfilen als 10 milions de persones amb almenys una dosi i més de 3 milions amb la pauta completa. Aquesta setmana les vacunes de Pfizer aniran destinades al reforçament de la segona dosi dels majors de 80 anys.
I precisament el Departament de Salut ja ha enviat 40.000 missatges per vacunar-se amb AstraZeneca a persones de 69 anys.
Poden demanar hora per rebre el vaccí a partir d'avui. Les 40.000 persones citades són nascudes l'any 1952 i rebran un dels vaccins que fins ara es destinaven al col·lectiu de 60 a 65 anys. Són les primeres persones d'aquesta franja d'edat que són cridades per rebre la vacuna d'AstraZeneca després que la Comissió de Salut Pública de la setmana passada acordés ampliar la franja d'edat per al vaccí anglès dels 60 als 69 anys.
I precisament a Anglaterra reobren els pubs després de 4 mesos tancats per contenir l'expansió de la pandèmia.
La mesura s'ha pogut prendre pels progressos en la campanya de vacunació al país, que ja ha immunitzat a 6 de cada 10 adults. Els amos dels pubs han rebut la mesura amb entusiasme i afirmen que estan rebent allaus de trucades per reservar-hi taules. En el marc de la desescalada també s'han obert els comerços, les perruqueries i els gimnasos.
El Japó abocarà al mar les aigües contaminades pel desastre de Fukushima, tot i les crítiques a aquesta decisió.
La mesura es produirà 10 anys després del desastre nuclear i després que s'hagi determinat que l'abocament d'aquestes aigües radioactives al mar no suposa un problema de seguretat. En total s'hi abocaran 1,25 milions de tones i es preveu desmantellar les instal·lacions de la central per al 2051. El primer ministre japonès, Yoshihide Suga, assegura que és la solució més realista que han trobat els experts després de 6 anys d'investigacions.
I acabem. Minneapolis ha declarat el toc de queda per evitar incidents després de la mort d'un home afroamericà a mans de la policia. L'home va ser abatut a trets durant un control de trànsit. Recte final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Ara us expliquem que les comunitats que habitaven la península Ibèrica al Neolític fa 3.500 anys van modificar l'alimentació dels gossos introduint-hi cereals i leguminoses. És un descobriment que ha fet un grup d'investigadors de la Universitat de Barcelona aquí a Sabadell, concretament al jaciment de Can Roqueta.
Les tasques d'investigació van començar a fa uns 10 anys i s'ha pogut determinar la dieta dels animals a través d'una tècnica que es basa en l'ús d'isòtops estables. Amb això es pot arribar a saber què i en quina quantitat han menjat els gossos. La troballa de determinat que els cans trobats al jaciment tenien una dieta que incloïa cereals i vegetals. Sílvia Albizuri, una de les investigadores del projecte, subratlla que aquesta alimentació era molt acurada per a una època en què el menjar es produïa només per al consum propi. El jaciment de Can Roqueta, on s'ha produït aquesta troballa, és un de molt important perquè no n'hi ha cap altre d'igual. Ho ha explicat la mateixa Albizuri en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
La seva extensió, la diacronia, tenim un registre continuat des del Neolític. Això permet, i evidentment els materials que s'han trobat a Can Roqueta, permet establir una recerca en conjunt amb altres territoris i veure una mica com aquestes poblacions es desplaçaven, es movien, com funcionaven.
Darrerament s'han realitzat també estudis amb cavalls que han permès esbrinar que les poblacions assentades a Can Roqueta tenien relacions continuades amb altres poblacions mediterrànies com els fenicis.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.